L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 17 de setembre, destacarem... El conseller Recoder descarta una nova concessió d'aigua de l'Ebre per subministrar el complex Barcelona World. El conseller Cleries visita la residència Ibera d'Amposta en el seu 20è aniversari. L'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya de l'Ametlla de Mar comença un nou curs marcat pels canvis de la LOE. Deltebre recupera les arts mil·lenàries del cultiu de l'arròs en la 11a edició de la Festa de la Sega. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va assegurar que el macroprojecte turístic que està previst fer-se al costat de Port Aventura, entre Vilaseca i Salou, també ha de beneficiar les Terres de l'Ebre. Lluís Recoder.
L'ha de beneficiar les Terres de l'Ebre, ha d'utilitzar l'oportunitat que el resort turístic més gran del sud d'Europa estigui molt a la vora de les Terres de l'Ebre. I això doncs, ha de ser una oportunitat de llocs de treball per la gent de les Terres de l'Ebre, de producció per la indústria, per l'agricultura de les Terres de l'Ebre. En fi, es tracta doncs, de buscar les oportunitats i les sinergies que es crearan amb aquest macrocomplex a la vora del territori. El tema de l'aigua, el tema de l'energia, el tema dels residus són qüestions que en el moment que comencem a elaborar els projectes resoldrem i el resoldrem a conveniència del territori. Òbviament no pot representar carregar un riu que no admet més trasbassaments. De cap manera, és una qüestió que des del departament tenim molt clara.
Serveis informatius de Mute.
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, va visitar la residència Ibera d'Amposta, un centre que enguany celebra el seu 20è aniversari. Un dels actes de la celebració d'aquesta efemèride va estar a l'organització d'una jornada de convivència i germanor entre les persones usuàries i les treballadores i els treballadors de la residència. El conseller va destacar durant la seva intervenció que aquest govern posa les persones en el centre de totes les seves decisions i actuacions. La residència Ibera és de titularitat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família i està gestionada per l'entitat APASA. Actualment, atén a 31 persones adultes amb discapacitat intel·lectual i amb necessitat de suport extens i generalitzat. Després de visitar la residència Ibera, Josep Lluís Cleries es va desplaçar fins a l'OPATI, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, de la mateixa capital del Montsià. En aquest espai, el conseller de Benestar Social i Família va inaugurar l'exposició itinerant i col·lectiva Art Jove Terres de l'Ebre 2012. Aquest certamen per a joves ebrencs ha arribat enguany a la seva 8a edició.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, en la seva crònica des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya a l'Ametlla de Mar comença un curs marcat dels canvis de la LOE. El centre educatiu únic a Catalunya preveu superar les matrícules de l'any passat bàsicament per l'increment de les ràtios dels cicles formatius. Francesc Callau.
L'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya a l'Ametlla de Mar va començar la setmana passada el nou curs amb previsions d'incrementar lleugerament el nombre d'alumnes, superant els 374 que van cursar algun dels cicles formatius de l'ensenyament reglat que ofereix el centre, bàsicament provocat per l'increment de 33 a 35 dels alumnes per cicle. De moment, la setmana passada van començar els alumnes de grau mitjà i aquesta setmana ho faran els de grau superior. Cal recordar que l'escola ofereix cicles formatius de grau mitjà de pont, màquines, busseig professional i manteniment d'embarcacions d'esbarjo i de grau superior en pont i màquines. Carles Soler, director de l'àrea reglada de l'Escola Nàutico-Pesquera, explicava que els oficis lligats a les disciplines que ofereix al centre i, per tant, a la mar i a la nàutica, havien estat els que havien aconseguit l'índex més elevat d'inserció laboral en les estadístiques del curs passat. Carles Soler.
La estadística que es va publicar l'any passat sobre inserció laboral, l'especialitat nàutico-pesquera, marítimo-pesquera, va ser la que tenia l'índex d'inserció laboral més alt de Catalunya. Això s'ha de dir tot. No era un índex excessivament bo, perquè estava pel 60% i escaig, però tenint en compte les condicions actuals del país, era el millor de Catalunya. I s'ha de tenir en compte també que tot el que és la rama marítimo-pesquera es dona aquí amb una sola excepció, que són els estudis d'aqüicultura que es donen en Sant Carles de la Ràpita.
Val a dir, però, que des de la direcció es pren amb certa prudència els canvis aplicats aquest any dins del pas del sistema LOCSE al sistema LOE, ja que els cicles formatius passen a convertir-se en mòduls professionals que divideixen els crèdits en unitats formatives que es poden cursar individualment. Carles Soler.
Diguem que a mi ara em preocupa i molt la implantació dels dos cicles formatius LOE. És algo nou, és algo que cada dos per tres estàs preguntant, bueno, és que això no ho tenim molt clar, Entonces, això necessita un període d'aclimatació. El període d'aclimatació serà enguany han començat en dos, m'imagino que el curs que ve els de més, si no tots, pues, pràcticament tots seguiran, perquè bueno, estem en el traspàs del sistema LOCS al sistema LOE. Això seria la meva principal preocupació ara.
L'escola, a la vegada, també ofereix paral·lelament tot un seguit de cursos i titulacions tant a les seves instal·lacions com confraries de pescadors, escoles adscrites, etc., que formen tant els professionals del sector com els alumnes de l'ensenyament reglat, els que serveix de bon complement pels seus coneixements.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Deltebre recupera les arts mil·lenàries del cultiu de l'arròs en la 11a edició de la Festa de la Sega. El públic va poder endinsar-se al fang dels arrossars per aprendre a segar les garbes i secar-ne el gra. Aquesta és una crònica que des de Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
Des de fa 11 anys, el Tebre rememora el mes de juny com es plantava l'arròs i ara, al setembre, com es segava. Tothom qui vol pot viure l'experiència dins de l'arrossar amb el fang fins als genolls i aprenent dels vells pagesos que els guien en l'art de la sega. Tant la gent del territori com els que venen d'altres llocs de Catalunya descobreixen sensacions úniques. Als anys 60, les primeres màquines segadores van començar a rellevar les falç amb què els antics pagesos del Delta segaven a mà les garbes de l'arròs. La implantació de la maquinària agrícola ha suposat en les últimes dècades un canvi sociològic important al Delta que resisteix a perdre les seves arrels. Ahir diumenge, Deltebre celebrava l'11a edició de la Festa de la Sega de l'Arròs. Allò que va començar com una jornada festiva entre amics ja s'ha consolidat com una de les fites més importants entre el calendari cultural i turístic del municipi. I és que el Delta de l'Ebre resisteix a perdre les seues arrels i ha sabut conjugar entre els seus actius turístics la cultura arrossaire que caracteritza aquest territori i la seua gent. L'alcalde del Tebre, Gervasi Aspa, apuntava que els objectius de la festa amaguen la promoció del propi Delta de l'Ebre i totes les costums i maneres de fer de la seva gent. Gervasi Aspa.
Una manera de promocionar el Deltebre, de promocionar el Delta, els nostres costums, la nostra cultura, la nostra manera de fer. De fet, aquí fins que hi ha moltes més coses, hi ha paradetes de tot el que sigui eines i productes tradicionals. És la intenció de no perdre allò que som, de no perdre els arrels i tenir clar també les generacions que venen i que hi són ara ja, doncs de que veure un abans, i aquest abans tenia molt poc a veure amb lo que avui som i fem.
Les primeres màquines per segar l'arròs van arribar al Delta de l'Ebre a principis dels anys 60. Les campanyes de la sega de l'arròs havien estat fins llavors molt diferents. Rius de colles d'homes vinguts de tots els punts de l'estat espanyol s'apropaven al Delta per participar en la campanya de la recollida de l'arròs. Escoltem l'alcalde del Tebre.
Se feia molt, molt de pressa i venia moltíssima gent de tot arreu, no? A més, l'arròs també solcix, o sigui, l'arròs, si està massa temps sec a la planta, també acaba perdent qualitat i es trenca, no? Per tant, era una època molt dura, molt, molt, molt dura, amb molta feina, amb moltíssima gent, moltes colles de tot arreu, i això, doncs, clar, ha canviat molt, ha canviat aquesta dinàmica, aquesta gent que venia de tot arreu, molta gent se va quedar aquí, molta gent se van casar, altres se van instal·lar, altres van portar les famílies, realment una part de la repoblació, diguéssim, del Tebre, del Delta, també ve donada amb aquesta gent que venia a fer la sega i la plantada, però clar, va canviar totalment. O sigui, vam deixar de viure les barraques, de viure les cases de camp, per tenir la collita sempre controlada, perquè s'havia de secar, van arribar les secadores, tot se portava a la cooperativa, se van fer els sequers ja de, diguéssim, d'obra, de ciment, d'hormigó, tot va canviar molt, i llavors les coses van canviar realment, es va despoblar tot el que és el camp, que abans estava molt, molt poblat. No?
La bona feina que s'està fent al Delta per promocionar la cultura de l'arròs ja ha tret altres territoris arrossaires de l'Estat i fins i tot alguna delegació xinesa per interessar-se per les maneres de fer que s'estan consolidant al Delta. Gervas i Aspa.
Els xinesos han vingut i d'alguns altres llocs també d'Espanya han vingut perquè s'està la gent, clar, la gent en èpoques de crisi, en èpoques que necessiten noves idees, necessiten noves maneres de fer les coses, doncs a tothom s'interessa de tot a veure què fan els altres per a veure si és també els és rendible fer-ho i es pot fer-ho, no? I clar, això és una, bueno, una, mos ha d'omplir una miqueta d'orgull, no mos ha de fer baixar la guàrdia, però sí que mos ha d'omplir d'orgull perquè resulta que estem molt avançats respecte a moltes terres, no només de l'Estat espanyol, sinó també d'Europa i d'altres països del món, internacionalment, que nosaltres potenciem la nostra cultura, potenciem la nostra sega, potenciem tot allò que hem estat i que volem seguir sent, no? Encara que els mecanismes siguin uns altres.
Aquestes visites són, de moment, una presa de contacte i intercanvis d'idees i coneixement, malgrat que ja es comença a parlar d'algun conveni de col·laboració per a l'explotació conjunta de la imatge de l'arròs.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El foc detectat ahir diumenge en una zona de vegetació forestal al terme municipal d'Alfara de Carles, al Parc Natural dels Ports, ja està extingit. Els bombers de la Generalitat van treballar durant tota la tarda d'ahir per controlar les flames que afectaven una zona de difícil accés. Durant la nit de diumenge i la matinada de dilluns, diverses dotacions han anat revisant la zona i paulatinament s'han anat retirant cap als seus parcs. Segons les dades del cos d'agents rurals, encara provisionals, el foc va cremar 2 hectàrees, bàsicament de matoll, que pertanyen al Parc Natural dels Ports. Mossos d'Esquadra i efectius del cos d'agents rurals, entre d'altres, també van treballar al foc. A causa de l'incendi es va haver de desallotjar la finca de l'Ullal, on hi ha un restaurant del qual es van fer marxar amb els autocars que els havien traslladat unes 150 persones. D'altra banda, es va informar de l'incendi a 15 persones que es trobaven a l'ermita de Santa Magdalena, però no va ser necessari ni desallotjar-los ni confinar-los.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I dins del fet divers, cal destacar que 2 lladres van apallissar el passat dijous un pagès a la seva finca de Masdenverge, quan aquest els va sorprendre robant-li les garrofes i els va requerir que descarreguessin del vehicle el fruit que havien sostret. El propietari de la finca, Lluís Porta, veí de la Galera, es troba des del mateix dia que va patir l'agressió ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb 2 fractures greus a la cara, un tall al cap que va requerir de 10 punts de sutura i un dit de la mà trencat. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'autoria dels fets, segons va relatar Porta a l'Agència Catalana de Notícies. Durant les últimes dues setmanes, la seva finca havia estat objecte de robatori d'uns 10.000 quilos de garrofes. I també dins del fet divers, han destacat que un home de 78 anys va morir ofegat aquest passat dissabte a la platja Lomaricel d'Alcanar, ubicada davant mateix de l'empresa cimentera d'aquest municipi. Segons les primeres informacions, uns banyistes van treure l'home de l'aigua i immediatament van avisar els serveis d'emergències que es van traslladar a la platja per atendre a la persona. Dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, una convencional i una medicalitzada, li van fer les tasques de reanimació, però la víctima va morir a la mateixa platja. En aquesta platja d'Alcanar no hi ha vigilància. Amb aquesta ja són 25 les persones mortes aquest estiu a les platges catalanes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que Godall organitza el proper dissabte la tercera trobada de Jota. Està previst que hi participen 8 grups de dansa de diferents municipis d'una i altra banda del riu Sénia. Josep Roig.
El proper dissabte 22 de setembre, Godall serà la capital de la Jota de les Terres de l'Ebre, ja que dintre d'aquest circuit de trobades que s'organitzen per tot el territori, el municipi serà qui acollirà la tercera trobada de grups de Jota. La festa de balls tradicional està organitzada pel grup local de Jota i la seva presidenta, Luisa Peinado, ens explicava que està prevista la participació de 8 o 9 grups de balladors de Jota.
Més o menys són uns 8 o 9 grups. Normalment a vegades un mes o un menys, perquè a vegades pues, a última hora pues, no podem baixar, perquè saps que normalment sí que penses les coses, però no, com són moltes gent les que participen en els grups, no tothom a vegades les coses li surt bé, i de dir, pues mira, no podem baixar perquè no ha sortit un imprevist. Sol passar això molt. Però bueno, normal, jo tinc apuntats i en confirmació, però en interrogant sempre són 8 grups. Pues, tinc el grup Paracotes, que és d'Amposta, pues, de Mifallet, Paül, Sant Carlos de la Ràpita, Sant Jaume, Traiguera, Pinell de Brai, Sant Rafael de Riu. Tinc Caceres i Càlids, però no t'ho puc dir segur perquè no tinc confirmació.
Els balls començaran el dissabte a la plaça Major a les 4:30 de la tarda, tot i que prèviament i durant tot el matí ja hauran diferents activitats com ara el taller artesanal, sessió de batucada o cercavila amb els grups participants.
Entre ells tenim un programa bastant extens, i suposo que sigui ameno per a tota la gent i esperem molt. Faríem manualitats, tenim tallers de palma i globoflexia, tenim també batucada, tenim almorzar i dinar per a la gent que vulgui, per a fer una mica de germà amb tota la gent. Fem un plat com combinat, saps? I després ja pues, a les 4 faríem la batucada ja en la cercavila, en els grups detrás, passant per los carrers més normal que diguéssim, el carrer Badia, la carrer Major, per arribar ja a passar per la carrer d'Assa i arribar a la plaça Major. I a les 4:30 ja començaríem el que és la trobada dels grups de Jota a la plaça Major.
Peinado deia que la Jota de Godall s'havia deixat de ballar i gairebé perduda des de feia més de 80 anys, però que des del 2007 s'ha pogut tornar a recuperar gràcies a l'interès d'alguns veïns del poble i estudiosos del tema. La presidenta del grup de Jota de Godall acabava definint la Jota del seu poble com un ball elegant, enèrgic i que invita a ballar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que està en marxa la segona fase del curs de Dones i Salut a Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
El passat mes de juliol es va inaugurar la 7a edició del curs Dones, Salut i Educació, que aquest any compta amb 34 alumnes. Les classes es duen a terme dijous i divendres de 5:30 a 8:30 de la tarda. El curs, organitzat per l'Ajuntament de Deltebre, el Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili i recolzat per l'Institut Català de les Dones, IADAS, es troba ara en la segona fase que s'allargarà fins al 9 de novembre. Enguany es tracten temes tan candents com la societat del risc, la violència als centres escolars, el mobbing, el concepte de masculinitat, la gestió del canvi i la redefinició dels valors, la resiliència, les al·lèrgies i també temes claus per al futur com són aprendre i educar amb tecnologies del segle XX, que és concretament la nova xerrada d'aquesta setmana, tal i com explica la directora del curs, Rosa Queralt.
Tindrem també l'Àngel Pío González Soto, que és el director de l'Institut de Ciències de l'Educació i catedràtic de didàctica de la URB. Ens parlarà d'aprendre i educar amb les noves tecnologies al segle XXI. És a dir, avui ja no podem prescindir. Les persones grans i les menudes han d'aprendre. Cada vegada aquestes coses, les màquines aniran substituint. I hem de saber, aprendre i educar amb les noves tecnologies. No vol dir que deixéssim els crios lliures davant de l'ordenador amb un munt de pàgines que és allò troba i demana i que troben el que sigui. Hem de saber com hem de fer-ho amb els crios i amb els grans. No? O sigui, nosaltres el que fem és formació per a la vida.
El curs Dones, Salut i Educació en la vessant metodològica i d'autoconeixement treballa l'art teràpia, les dinàmiques de grup i treball comunitari, biblioteràpia i l'expressió corporal. El perfil del professorat se situa en l'àmbit de la pedagogia, la psicologia, la medicina, la infermeria, el dret, el periodisme i l'enginyeria, entre altres. Per més informació sobre Dones, Salut i Educació, podeu adreçar-vos a l'oficina Dades, telèfon 977 48 94 39.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, des del Canal Ràdio Domènec Ramal, ens porta l'actualitat del futbol a les Terres de l'Ebre. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, a la recta final d'este temps d'actualitat, l'informatiu de Mute avui dilluns, repassem la jornada futbolística pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre, la majoria dels quals, recordem, iniciaven les competicions i el campionat la passada setmana, la passada jornada. Per tant, segona jornada de competició i començant per la categoria on tenim el representant, per la categoria més alta, com és la tercera divisió, parlem de la Unió Esportiva Rapitenca, que finalment aconseguia ahir diumenge i al camp de la Devesa la primera victòria de la temporada a l'imposar-se per 2-0 al Vilassar de Mar. Una Rapitenca que després de 4 partits jugats amb una derrota, una victòria i 2 empats, suma 5 punts i es troba situada en la desena posició d'una taula classificatòria que encapçalen els dos equips que fins ara ho han guanyat tot, el Cornellà i l'Olot amb 12 punts. Passem a la primera catalana on també tenim un representant de les nostres comarques, Vallès i un altre de la Ribera d'Ebre, un del Montsià, l'Amposta, que aconseguia la victòria per 0-3 en el seu desplaçament al camp del Redis, sumant així també els primers 3 punts d'una tacada del campionat, i victòria també de l'Ascó a domicili per 1-2 al camp del Torredembarra. A la classificació, després de 2 jornades, l'Ascó és líder amb 6 punts, empatat amb diversos equips, mentre que l'Amposta és 7è amb 3 punts. Passem a la segona catalana, també segona jornada de campionat i els resultats. Vilaseca 2, l'Ampolla 0, Sant Pere i Sant Pau 2, Cunit 5, El Catllà 0, Cambrils 2, La Cava 2, Gandesa 0, Salou 0, Jesús i Maria 1, Roda de Barà 2, Calafell 0, Remolins Vítem 2, Tortosa 2, Jesús Catalònia 0, Campclar 1 i Roquetenc 2, Alcanar 2. Líders, els 3 equips que sumen 2 victòries, Jesús i Maria, Vilaseca i Roda de Barà. De la segona catalana passem a la tercera, grup primer, segona jornada també de campionat i els resultats, la Sénia 2, Pinell 0, Mora la Nova 1, la Mella 0, Camarles 2, Aldeana 1, Santa Bàrbara 2, Campredó 2, Atlas de Tortosa 2, Horta de Sant Joan 1, Flix 4, Deltebre 1, Ulldecona 3, Vilalba 0, Perelló 5, Tivenys 3 i Olímpic de Mora 2, Sant Jaume 0. Líders, el Camarles, l'Ulldecona, la Sénia i el Perelló, que són els 2 equips que fins a, els 4 equips, perdó, que fins ara han guanyat els 2 partits en disputats. I acabarem amb la quarta catalana, competició enguany unificada en un sol grup, el 20è, que també aquest cap de setmana disputava la segona jornada de campionat. Els resultats, Montells 3, Catalònia B 1, Alcanar B 2, Roquetenc B 0, Godall 0, Remolins Vítem B 3, Batea 4, Bot 2, Arnes 2, Jesús i Maria B 1, La Galera 4, Deltebre B 1, Corbera 6, Ginestar 1, Xerta 3, Tivissa 1 i el Benissanet era l'equip que aquesta jornada descansava. Líders, Batea, La Galera i Remolins Vítem B, tots 3 amb 6 punts.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Arriba un canvi de temps que demà al vespre, demà a la nit i dimecres portarà precipitacions en alguns punts de Catalunya que localment podrien ser fortes. Ara en parlarem. D'entrada dir que avui i fins demà al migdia, nuvolositat a tot el país, més trencada ponent, més primeta, sobretot amb més possibilitat de sol o ressol més aviat, i no és impossible arran de costa o al Pirineu alguna gotellada local. Sensació d'aixafogor, sobretot en els indrets on les ullades de sol treguin el nas. De cara a demà al vespre, demà a la nit, arribada de tempestes cap a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, serralada prelitoral, potser més dèbils, disperses cap a ponent, terres de l'Ebre i a l'espera la resta del territori. El dimecres arribarien a punts de la línia costanera. Atenció, perquè aquestes tempestes podran ser localment intenses, fortes. N'estarem pendents.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.